Bon dia, Joan Espona diu que la Generalitat no fa els deures per millorar la comunicació de batudes a la ciutadania.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
És clar, el primer que ha de fer les coses ben fetes és el govern de la Generalitat. I en aquest moment, jo els hi vaig retraient i continuaré, vull dir, repetint-los, que el 95-96, doncs es va aprovar la llei d'accés motoritzat al medi, no? Estem al 2024 i no s'ha fet el reglament. Això és així i, per tant, alguna responsabilitat té el govern.
Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a la Finestra d'Olot Televisió el flamant nou president territorial de la Federació Catalana de Caça a les comarques gironines. Diu que és clau que tots els municipis tinguin ben definits l'ús públic i privat del territori, entre altres aspectes. Uns aspectes que de seguida repassarem en el marc d'aquest informatiu d'aquest dimecres 5 de juny de 2024. Abans, però, toca repassar la resta d'actualitat i ho fem, com sempre, en titulars.
Al dia, en 4 minuts.
Esquerra Republicana espera uns bons resultats a les eleccions europees d'aquest diumenge. Ho ha manifestat Bernat Costas, secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat en funcions, en la seva visita aquest dimarts a Olot. Entre altres aspectes, també ha destacat la faceta del turisme a la comarca. En successos detenen un menor acusat d'11 robatoris amb força a Olot. El jove grimpava pels balcons i s'emportava des de joies fins a televisors. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys acusat de robatori violent. Els caps de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot estan cansats de les traves que constantment els posa la Generalitat a l'hora de dur a terme la seva activitat. El sector està molest per la prohibició d'ús d'una setantena de terrenys d'acampada arreu de Catalunya. Voltaic i Transports Minguet s'uneixen per la mobilitat sostenible amb la creació d'un punt de càrrega per a vehicles 100% elèctrics. Aquest carregador, situat a l'estació de servei de Minguet, proporciona una càrrega ràpida de 60 kW. Jordi Celles, nominat als Premis Garrotxí de l'any. El gestor d'empreses culturals opta al guardó després de tancar un nou any de bones xifres al Centre d'Arts Digitals de Barcelona. En esports parlarem de Pedro Dolera, que serà un any més entrenador de la Unió Esportiva Olot. El tècnic de 51 anys va signar una temporada més de contracte en cas d'ascens. Dolera ja va arribar al club amb un llarg i ampli bagatge en el futbol català i ara portarà el timó de l'equip a Segona Federació. A Olot tindrem un nou torneig de futbol sala obert a tots els joves aquest estiu. El campionat tindrà lloc del 4 al 26 de juliol a les pistes de l'Escola Pia i també de l'Escola Cor de Maria d'Olot. Les inscripcions estan obertes fins al proper 15 de juny. I tancarem precisament l'informatiu parlant de clubs esportius, entitats i associacions que tenen des de la pandèmia greus problemes per tirar endavant els seus projectes i iniciatives per falta de persones que es vulguin comprometre a tirar endavant els seus projectes. Un exemple el trobem al Club Vòlei Olot. Avui en descobrirem més detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Barcelona no acollirà la cimera mundial de la sequera en contra del que va dir Pedro Sánchez. Segons fonts del govern espanyol, un dels motius principals és que coincideix en dates amb la Copa Amèrica de Vela. Infermeres alerten que els casos de xarampió s'incrementaran pels viatges d'estiu a zones amb alta incidència. L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària fa una crida a promoure la vacunació entre la població. Tornen els descomptes del 50 al 90% per a viatges joves d'estiu, ara amb més beneficiaris. El govern espanyol presenta per segon any el programa Estiu Jove per viatjar en tren i autocar i nega que sigui electoralisme presentar-lo en plena campanya de les eleccions europees. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha afirmat aquest dimecres que les mesures sobre la justícia que demanen els socis del govern espanyol arribaran. Explica que arribaran els fets i diu que hi hagi paciència. També afegeix que és evident que calen canvis i moltes reformes. En la pàgina internacional, els universitaris consideren vergonyosa i covarda la postura de la Universitat Pompeu Fabra davant del conflicte a Gaza. Consideren la moció aprovada avui feble, deliberadament superficial i sense compromisos substancials o materials, segons han explicat en les darreres hores. I els bitllets amb Carles III comencen a desbancar els de la reina d'Anglaterra després de 60 anys. El rei, que apareix en els bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures esterlines, són només la segona que hi haurà d'un monarca al Regne Unit després de la imatge d'Elisabet II.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja hi va ser minsa, a Olot 4 litres, a Vic pràcticament no va ploure, 0,2, i en canvi un temporal de pluja molt important cap a la zona de Cabrerès i Collsacabra, ha rotit 59 litres per metre quadrat. Santa Maria de Besora, 40 litres, a Vidrà 40 litres, a Ciuret 32 litres, una gran crescuda dels rius i cascades d'aigua, els salts importants de Sallent a Rupit o de la Coromina a Falgàs. Impressionant la quantitat d'aigua que va baixar a la tarda, malgrat que a Olot o a Vic pràcticament doncs, no hi va ploure, molt poquet. Bé, avui tenim una mica de pausa, matí de boires, sol, a la tarda nuvolades, en principi no preveiem pluja important, però Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, pot ser alguna gotellada. Són ja restes de la inestabilitat. Demà sembla que no ha de ploure, la temperatura per cert anirà pujant, farà més calor, màximes ja properes als 30 graus i demà potser 32. Divendres al migdia pot ser alguna gotellada, però encara farà més calor. I al cap de setmana sí que es notarà aixafogar la costa, però la temperatura podria baixar una mica, perquè tant dissabte com diumenge, sobretot diumenge, hi haurà més núvols i de pluja més aviat poc. Però podria canviar el temps diumenge amb alguna tempesta.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 5 de juny de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. El president de la Federació Catalana de Caça de les Comarques Gironines, Joan Espona, diu que la Generalitat no fa els deures per millorar la comunicació de batudes a la ciutadania. Joan Espona ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió que és clau que tots els municipis tinguin ben definits l'ús públic i privat del seu territori. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Olga Rutxi i Joan Espona ha estat escollit president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça i diu que un dels seus grans objectius és que d'una vegada per totes s'implementi un sistema de comunicació a la ciutadania de quan hi ha batudes per evitar problemes entre caçadors i persones que van al bosc.
És clar, el primer que ha de fer les coses ben fetes és el govern de la Generalitat. I en aquest moment jo els hi vaig retraient i continuaré, vull dir, repetint-los, que el 95-96 doncs es va aprovar la llei d'accés motoritzat al medi. No? Estem al 2024 i no s'ha fet el reglament. Això és així i, per tant, alguna responsabilitat té el govern.
Espona diu que ja fa temps que des de la Territorial Gironina s'està treballant en una mena de dispositiu similar al Google Maps que permeti als caçadors dur a terme la seva tasca amb tranquil·litat i a les persones que van al bosc i a gaudir d'entorns naturals poder saber si aquell dia és segur o no anar a un lloc concret. A nivell català també se n'està duent a terme un, però no se sap en quin estat es troba.
Tu te'n vas a Barcelona, hi ha un problema i tu t'orienta cap a un altre lloc que no hi hagi un problema. Doncs hauria de ser algo, evidentment, o sigui, tota, i això ja ho estem treballant, i ho vam començar també aquí a Girona, a sonificar totes les zones de caça, no? Nosaltres des de Girona vam portar ja fa 2 anys un pressupost per tirar-ho endavant des de la federació, el que estic dient, de poder comunicar. Se'ns va dir que sí, evidentment, perquè era el compromís, però que resulta que la Generalitat ho ha volgut fer-ho, ells. Clar, llavors ho han hagut de subcontractar. En aquest moment estem en una situació que no sé com estem.
Lligat a una millor comunicació de l'ús que es pot fer o no dels entorns naturals, Joan Espona també insisteix en la necessitat de definir més i millor què és públic i què és privat i assegura que no tots els ajuntaments estan fent els deures en aquest sentit i que les administracions superiors haurien d'ajudar-los o com a mínim respondre per tal de definir més i millor tot el territori.
Tots els ajuntaments han de tenir el catàleg de camins públics i camins privats d'ús públic. Sí que hi ha ajuntaments que en aquest moment ja estan renovant aquest inventari, no? Canviar territoris d'aquest país que encara l'han de fer. Si l'Ajuntament no té capacitat, hi ha consells, hi ha diputacions, hi ha el mateix govern.
Entre altres objectius que es proposa com a president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça, hi ha el de seguir desenvolupant l'aprofitament de carn de senglar, així com treballar per aplicar mesures per reduir la sobrepoblació de fauna cinegètica, especialment senglars i cabirols, i fer-ne un control exhaustiu, amb drons o altres mètodes. En aquest sentit, diu que el col·lectiu de caçadors és clau per tal de reduir la població i a la vegada reduir accidents de trànsit i danys als conreus. Un altre gran objectiu que es marca Espona és el de fer pedagogia entre la població i demostrar que el col·lectiu de caçadors és clau en molts aspectes de la vida de moltes persones.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes en política. Esquerra Republicana espera uns bons resultats a les eleccions europees aquest diumenge. Ho ha manifestat Bernat Costes, secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat en funcions en la seva visita aquest dimarts a Olot. El membre del Partit Republicà ha defensat que la seva coalició és l'única opció independentista en aquests comicis europeus. Costes també ha posat èmfasi en el turisme de proximitat i de sostenibilitat, informa Anil Puigvert.
Aquest diumenge se celebren les eleccions europees emmarcades en un context no del tot tranquil arreu d'Europa. El conflicte a Ucraïna segueix sent un dels punts de debat i les polítiques migratòries segueixen arrossegant polèmica. Pel que fa als interessos catalans, els partits independentistes es volen aixecar després dels resultats del 12M. En especial, ho vol fer Esquerra Republicana. Un dels seus membres i actual secretari general en funcions d'Acció Exterior, Bernat Costes, ha explicat als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot que esperen i confien en uns bons resultats aquest diumenge.
Esperem uns grans resultats perquè la nostra coalició és una coalició guanyadora, és una coalició potentíssima. Som Esquerra Republicana, és Bildu, és el BNG i és ara més de Balears, els companys de Balears, i és una coalició ara Repúbliques que és l'única opció independentista que forma part en el Parlament Europeu d'un grup de primer nivell, d'un grup de primer ordre.
Durant la seva visita aquest dimarts a Olot, Costes també ha fet èmfasi en el turisme. Remarca que apostar per les polítiques europees en aquest aspecte ja s'ha demostrat que du a bons resultats, com és el cas de la Garrotxa, on se segueixen les línies marcades en el turisme europeu.
A la gent que treballa i viu d'això i sobretot que sigui perdurable, que sigui sostenible. La gent de turisme de la Garrotxa fa molts anys que treballa en projectes en finançament europeu, que treballa en projectes de les diferents línies de finançament de la Comissió i són gent que han demostrat que el que fa Europa, el que promou la Comissió Europea és rellevant directament per als nostres territoris.
Segons l'estudi publicat pel CIS, pel que fa a les formacions sobiranistes, tant ara Repúbliques com Esquerra Republicana, Bildu i BNG, com Junts, perden posicions respecte a l'anterior onada i no apunten a bons resultats.
En successos detenen un menor acusat d'11 robatoris amb força a Olot. El jove grimpava pels balcons i s'emportava des de joies fins a televisors. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els dos ja han passat a disposició judicial.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Municipal d'Olot, van identificar i detenir el passat diumenge un menor d'edat com a presumpte autor d'11 robatoris amb força. El fet que va motivar aquesta detenció va ser quan una de les víctimes va sorprendre el menor a la terrassa del seu domicili. Tot i això, el lladre va aconseguir sostreure un mòbil i un maletí amb una coberteria. Els Mossos van poder identificar el jove que va aconseguir fugir i al migdia del mateix 2 de juny la Policia Municipal va detenir-lo. Fruit de les indagacions, els Mossos van determinar que aquest menor havia havia estat l'autor de 9 robatoris amb força més en domicilis de la ciutat. 8 d'ells els havia consumat i el 9è havia quedat en una temptativa. El lladre accedia escalant per balcons i forçava manualment els accessos, a excepció d'una ocasió en què va fer servir eines trobades en el mateix habitatge violentat. Un cop dins, sostreia objectes que pogués transportar fàcilment perquè es desplaçava a peu, com joies, tauletes, mòbils, televisions, ordinadors, entre altres. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els fets van passar la nit del 31 de maig, quan un jove va ser abordat pel darrere per dos nois al camí de Montsacopa. Tot seguit li van estirar el telèfon, mòbil i la bossa de mà que portava a l'espatlla, fent-lo caure a terra. Seguidament el van colpejar a la cuixa i també li van sostreure la cartera que li havia caigut durant l'agressió. Dins portava la documentació personal, targetes i 100 euros en efectiu. El passat diumenge van detenir a un dels autors. La investigació, però, no es dona per tancada. El detingut, a qui li consten diversos antecedents, va passar a disposició el dia 3 de juny davant del jutjat en funcions de guàrdia de la ciutat d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Els caps de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot estan cansats de les traves que constantment els posa la Generalitat a l'hora de dur a terme la seva activitat. El sector està molest per la prohibició d'ús d'una setantena de terrenys d'acampada de Catalunya per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Les entitats de lleure reclamen que se'ls tingui més en compte i que les administracions proposin solucions al mateix moment que anuncien prohibicions.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat la prohibició d'acampar a una setantena de terrenys per no tenir l'avaluació d'inundació revisada. Aquest nombre suposa la meitat dels terrenys acampada que hi ha en total i la mesura afecta directament 8.000 infants i joves. Tot això pocs dies abans de l'inici de l'estiu i que es duguin a terme aquest tipus d'activitats. Esplais, agrupaments, escoltes i tota mena d'entitats de lleure es van manifestar a Barcelona per denunciar no només aquesta problemàtica, sinó també per tot tipus de restriccions que asseguren haver patit en els darrers anys. L'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot va donar suport a la manifestació i han estat fent activitats amb els infants i joves per denunciar la problemàtica. Diuen que mesures com aquesta representen la gota que fa tombar el got. En parla Quim Canal, cap de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot.
La manifestació no només va ser convocada per reivindicar que ens han tancat molts acampaments i que s'ha vist afectada l'activitat, sinó per donar a entendre que la nostra tasca és molt important i que portem anys així. Perquè, per exemple, de la Covid vam ser molt afectats, també vam ser els últims que vam poder tornar a obrir la nostra activitat amb normalitat o amb seminormalitat. També l'any passat o fa dos es van tancar molts acampaments a causa de riscos d'incendis, que entenem, però també necessitem solucions.
Des de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura denuncien la poca previsió de les administracions i el poc marge que els donen sempre per trobar solucions als canvis de normativa del govern. Diuen que tarden massa mesos a preparar un dossier d'acampaments perquè d'un dia per l'altre es quedin sense un espai on poder dur a terme l'activitat. En el cas del Cau d'Olot ja s'han mogut per poder garantir que la setantena d'infants que tenen i la quinzena de monitors que són puguin fer amb normalitat l'activitat prevista.
Nosaltres anàvem en un terreny d'acampada d'aquí la Garrotxa, tot l'agrupament, perquè aquest any fem campaments conjunts, i bé, s'estan buscant solucions. S'estan intentant reubicar els campaments, hi ha agrupaments que hauran de compartir terreny d'acampada perquè no n'hi haurà suficients, i bé, nosaltres hem tingut més tort, perquè de cares al setembre hi ha més disponibilitat i hem pogut trobar una alternativa en un altre terreny d'acampada.
No ho tindran tan fàcil, però, les entitats de lleure que tinguin campaments d'aquí a pocs dies. El manifest presentat per una vintena d'organitzacions vinculades al lleure educatiu tampoc entenen perquè les restriccions sempre cauen damunt el seu col·lectiu, que sovint és el primer que educa els infants i joves en qüestions de sostenibilitat i per combatre l'emergència climàtica. També creuen que les administracions no posen en valor el lleure educatiu i la tasca que fan milers de caps i monitors d'arreu.
En matèria medioambiental, Voltaic i Transports Minguet s'uneixen per la mobilitat sostenible amb la creació d'un punt de càrrega per a vehicles 100% elèctrics. Aquest carregador, situat a l'estació de servei de Minguet, proporciona una càrrega ràpida de 60 kW que permet maximitzar el temps de carretera i reduir les interrupcions dels vehicles. Natàlia Moreno.
L'aposta cap a la transició energètica i la mobilitat sostenible per part de les empreses garrotxines cada vegada va més en augment. De fet, l'empresa especialitzada en energies renovables Voltaic i l'empresa de transports garrotxina Minguet han unit forces amb la instal·lació d'un nou punt de càrrega elèctric. Aquesta instal·lació, que ja està disponible per tothom, permet la càrrega ràpida de dos cotxes a la vegada. El CEO i fundador de Voltaic, Jonathan Silva, explica la importància d'unir forces entre les empreses.
El fet de que unim forces les empreses, vull dir, quan hi ha una necessitat, hi ha de poder haver-hi alguna empresa, no, que faci de pont per poder arribar al mateix objectiu, que és el de potenciar la mobilitat sostenible. És un punt de recàrrega 100% elèctric i aquí Minguet i Voltaic el que hem fet de la mà del punt de recàrrega d'Ingeteam, no, és potenciar aquesta transició energètica, val, des d'un punt de recàrrega de 60 kW només per vehicle 100% elèctric. Això és important saber-ho.
Cal destacar que aquest nou punt de càrrega és un model d'última generació anomenat DC Ràpid 60 i que només permet la càrrega de cotxes 100% elèctrics. A més, és un disseny usable i accessible per persones amb mobilitat reduïda.
Hi ha dos tipus de càrrega, amb contínua i amb alterna. Aquest carregador és 100% de contínua, val? No, per això dic que no funciona amb punts de recàrrega d'alterna, perquè no pot venir, per exemple, un vehicle elèctric i connectar, no disposa de mànegues en alterna, d'acord? És contínua. Un avantatge principal, per exemple, és que internament té la capacitat de, primer de tot, amb el lloc on està connectat, de fer dinàmicament el consum de la xarxa. Hi ha una petita fotovoltaica, però si estiguéssim parlant, per exemple, de problemes de xarxa, aquest equip seria capaç, amb dos cotxes de la mateixa vegada, donar-li la potència que necessita cadascun.
Ja fa uns mesos, Voltaic també va dur a terme una instal·lació fotovoltaica a la coberta de Transports Minguet amb l'objectiu de cobrir part de la demanda energètica de l'empresa i la reducció considerable de la factura d'electricitat, entre d'altres. Aquest nou punt de càrrega ràpida és un pas més per l'empresa per la seva aposta cap a la mobilitat sostenible. El gerent de Transports Minguet és Pere Genís.
I dintre de l'empresa ja fa molt de temps que també amb els camions encara no ha arribat el moment per poder tenir vehicles que funcionen amb energia elèctrica, però sí que tenim vehicles que també estan funcionant amb motors Euro 6 molt avançats també pel tema de les emissions contaminants. Doncs mira, vam creure que era un bon moment ara ja per apostar per la càrrega de cotxes elèctrica.
Aquest punt de càrrega per vehicles elèctrics està obert a tothom. Està situat a la carretera de la Canya, número 115, concretament a l'estació de serveis de Minguet, a la seva seu central. Ja està en funcionament i els seus usuaris el poden utilitzar de dilluns a diumenge a les 24 hores del dia.
I en matèria cultural i també de societat, Jordi Selles, nominat als Premis Garrotxí de l'any. El gestor d'empreses culturals opta al guardó després de tancar un nou any de bones xifres al Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Selles ha explicat a Ràdio Lot i Lot Televisió que és un premi on està nominat ja el Garrotxí de l'any. També ha explicat que ara és un gran moment per treballar en el món de l'art i alhora ser creatiu.
Jordi Selles és gestor d'empreses culturals i va néixer a Olot el 1977. És director de l'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona. El 2023, les experiències immersives que va produir amb el seu estudi internacional, Layers of Reality, van superar els 5 milions de visitants i es van poder veure a més de 30 ciutats d'arreu del món. Precisament, el mateix Selles va publicar al seu compte de la xarxa social X que la cinquena temporada de l'IDEAL tancava amb un rècord de visitants a l'exposició de Tutankamon, la qual ja ha superat el 1.200.000 visitants a tot el món. Ha explicat a Ràdio Lot i Lot Televisió que ja és un premi i està nominat per ser garrotxí de l'any.
Em fa molt feliç, o sigui, probablement com a olotí, com a garrotxí, poques coses et deuen poder fer sentir millor, no?, que tenir la possibilitat d'estar en aquest trio de persones, vaja, excepcional, que és el de poder ser garrotxí de l'any.
Selles també ha explicat a aquests micròfons que gairebé cada setmana torna a la Garrotxa i està pendent del que passa a la comarca. Creu que això és un dels elements que el fa sentir més orgullós, recordant els seus orígens al barri de Sant Roc.
Quasi cada setmana vinc, pràcticament cada cap de setmana que puc escapar-me, perquè aquí tinc la família, els meus fills adoren venir a Olot, venir a la Garrotxa. De fet, ells s'hi passen els estius complets i això fa que també quan arriben les vacances i l'estiu hi pugi molt. I per tant, em sento molt a prop, molt pròxim, d'una manera molt, molt constant de tot el que passa.
Jordi Selles opta al Garrotxí de l'any juntament amb la cuinera Martina Puigvert i l'astrofísic Santi Rocafàbrega. La gala serà aquest divendres al vespre i es podrà seguir en directe per Lot Televisió.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, Pedro Dolera serà entrenador de la Unió Esportiva Olot un any més. El tècnic de 51 anys va signar una temporada més de contracte en cas d'ascens que es va acabar produint amb l'ascens a la segona federació. Dolera ja va arribar al club amb un llarg i ampli bagatge en el futbol català i enguany continuarà com a director d'orquestra de l'equip. Guillem Guardiola.
Pedro Dolera va arribar a la Unió Esportiva Olot l'estiu passat després del descens a tercera divisió i després que el club anunciés que Albert Blázquez i Íñigo Arriola no seguirien a la banqueta. El tècnic pretenc s'ha guanyat la confiança dels jugadors des del primer dia. El seu caràcter competitiu i lideratge han portat a l'equip a recuperar la quarta categoria del futbol estatal amb uns números de rècord. El Bloc Olotí ha guanyat el títol de Lliga i ha estat subcampió de la Copa Catalunya en un curs històric. L'entrenador té contracte en vigor i, de fet, així ho va explicar ja fa unes setmanes.
Vull dir, jo tinc un any més de contracte, vaig firmar un més un, si pujava, era una aposta arriscada perquè al final no tenies l'assegurança de poder-ho fer, però crec que m'ho he guanyat al camp.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, continuarà capitanejant el projecte aquest any a la segona federació. Segons el tècnic, però, la temporada serà molt diferent.
L'any que ve serà molt diferent aquest any, vull dir, molt, molt diferent, perquè les plantilles i la competició així ho marca i ja ho he viscut els darrers anys. No? Bueno, esperem que hi hagi confiança i que treballem tots junts per intentar fer la millor plantilla possible i després al camp a desenvolupar-la.
La continuïtat de Pedro Dolera per a la pròxima temporada obre el capítol de renovacions de la Unió Esportiva Olot. El club ja ha anunciat aquestes últimes setmanes les baixes de Blázquez, Batalla, Mourín, Ufano, Perone i Marco Gil.
I de futbol passem a parlar de futbol sala, perquè Olot tindrà un nou torneig de futbol sala obert a tots els joves aquest estiu. El campionat tindrà lloc del 4 al 26 de juliol a les pistes de l'Escola Pia i de l'Escola Cor de Maria d'Olot. Els participants s'hi poden inscriure en equips de 8 a 12 persones fins al 15 de juny i de forma presencial també a les oficines del Jove Olot situades a l'hospici.
Un estiu de futbol sala. Els joves d'entre 16 i 29 anys podran formar part aquest mes de juliol d'una nova iniciativa oberta a tota la ciutadania i que busca fomentar els valors de l'esport. De fet, el campionat pretén promoure la participació de tots els joves, independentment del seu nivell esportiu. Els partits es disputaran a les pistes de l'Escola Pia i de l'Escola Cor de Maria. El regidor d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, no descarta ampliar els espais de joc en un futur.
I creiem que és una eina, com diem moltes vegades, que hem de que hi hem d'invertir i hem d'apostar. I per tant, ho fem amb aquest torneig que passarà a la ciutat, que és obert a tothom i que ara explicaran només això que deia. Hi ha tothom que ho fa possible perquè això doncs, vagi creixent. Ja dèiem quants equips hi ha i això, i que això a la llarga pogués encara poder-ho transportar doncs, no només aquests dos espais de la ciutat, sinó al futur amb els més espais.
La final del torneig de futbol sala serà el divendres 26 de juliol. Els participants podran assistir a una jornada formativa prèvia al campionat on se'ls conscienciarà sobre les conductes de risc i s'explicaran els hàbits de vida saludables. El director tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, Òscar Cabana, recorda el nou format d'aquest torneig.
Defugim d'aquells tornejos competitius amb eliminatòries en finals, sinó que potser el que fem és mantenir allò que havíem fet els dos anys anteriors, que és una gran festa final amb DJs, amb un berenar entre tots i una entrega d'una medalleta de participació per tots els participants. Evidentment que hi haurà algun trofeu el més destacat o el que hagi dut a terme bones conductes, però no està pensat com un torneig bàsicament competitiu.
El nou torneig de futbol sala també busca donar resposta als joves que no tinguin una sortida lúdica i esportiva aquest estiu i que trobin en aquest campionat un punt de trobada. El tècnic comunitari del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Ander Takuri, remarca l'esperit social per sobre del competitiu.
I té l'objectiu també de que sigui un punt de trobada, un punt relacional i un espai on els joves puguin poder-se conèixer i aprofitar l'esport, no? que al final ja també tenim dos anys de recorregut, abans es feia a l'Institut La Garrotxa, als juliols, i aquest any, doncs, amb tot el suport, hem pogut donar-li una mirada diferent, molt més àmplia i molt més de ciutat i de comarca.
El nou torneig de futbol sala d'aquest estiu ha estat organitzat per l'Ajuntament d'Olot i el Consorci d'Acció Social, el Consell Comarcal i el Consell Esportiu de La Garrotxa.
I avui a la contraportada parlem de les dificultats per tirar endavant projectes i iniciatives per part de clubs esportius, entitats i associacions de casa nostra. Es tracta d'una tònica habitual en aquest tipus d'entitats des de la pandèmia, on fan falta persones que es vulguin comprometre a tirar endavant diferents projectes, tant de clubs esportius, entitats i associacions. Un exemple el trobem al Club Voleibol Olot, que enguany celebra 40 anys i segueix sent un dels clubs esportius més importants de la comarca. Avui, en aquesta contraportada, ens fixem amb les ganes que molts garrotxins posen per tirar endavant clubs, entitats i associacions.
Després de la pandèmia, les entitats, associacions i grups esportius han notat una davallada de les persones que volen continuar fent feina sense esperar pràcticament res a canvi. Un exemple és el Club Voleibol Olot, que enguany celebra 4 dècades de vida i que els costa trobar entrenadors i persones que empenyin el projecte. En parla Marc Busquets, director esportiu del Club Voleibol Olot.
Sí, el que ens trobem és que, sobretot des de la pandèmia, no, la gent valora molt el poc temps lliure que pot tenir, la gent vol fer moltes activitats i entrenar és una activitat que realment... més enllà de les hores de pista que pots tenir a partir del cap de setmana, que en el cas del vòlei, molts dels partits són lluny, ja estem parlant que ens anem a Barcelona, quasi sempre, comporta una sèrie de responsabilitats fora de la pista, o de, podríem dir-li inclús mal de caps en algun moment de la temporada, que demanen de molta energia, no? Llavors la gent és molt selecta a l'hora de decidir a què dedicarà aquesta energia, no? Quan surt de la feina.
Per això aquesta temporada el club ha decidit que una persona es dediqui completament al club, en aquest cas amb en Marc Busquets com a director esportiu. Ell va començar a jugar a vòlei amb 6 anys, més tard va ser entrenador i va anar escalant fins a ser coordinador i director esportiu. Moltes són, però, les hores que porta dedicades al llarg de la seva vida per ajudar a tirar endavant un dels clubs esportius més importants de la comarca.
El camí de tots els clubs és cap a la professionalització. En aquest cas, aquest any el club ja ha apostat per fer-ho amb la figura de director esportiu i el que volem és seguir aquest camí de mica en mica, doncs començar a tenir gent que s'hi guanyi la vida i que pugi la qualitat de la pràctica esportiva.
En Pau Martín, cosí d'en Marc, també va arribar al club amb 6 anys. Va ser jugador fins gairebé tota l'adolescència. Més tard va tenir un accident de trànsit que el va impedir continuar i després d'un parèntesi de 5 anys, allunyat del voler i del pavelló, es va tornar a engrescar. Aquest cop per ser entrenador. Diu que en el seu cas ha estat clau la unió familiar per fer-se sentir seu el projecte del Voleibol Olot.
Ja fa més de 25 anys que vam començar i ja en fa 40 del club, vol dir que hem estat més temps, no, al club que no pas sense ser-hi. I sí, ens sentim responsables, tota la família de Bec, com creat el club des del principi del meu tiet, amb els seus mosqueres, que eren, a nosaltres, que ara Marc és el coordinador, jo que faig d'entrenador, la meva tieta que encara hi és, el meu tiet també. Sí, sí, és algo que ens sentim responsables també de que dia a dia continuï.
En Pau diu que els jugadors que juguen a voleibol a ciutats com Olot, allunyats de les zones amb més tradició per aquest esport, la clau és arreglar-los al club.
Si vols jugar a voleibol has de jugar aquí o anar molt lluny a jugar i el que intentem el dia a dia és que no vagin a Barcelona a estudiar i pleguin, sinó que vulguin seguir o entrenant o jugant o el que sigui, però que continueixin formant part del club.
Possiblement aquesta és la clau perquè entitats com el Club Voleibol Olot puguin sumar 40 anys més. Enguany han bufat les espelmes amb més de 200 jugadors i més d'una vintena d'equips. El camí, però, no és fàcil en un moment en què el temps val molt més cor.
Amb el paper clau de moltes persones perquè entitats, clubs i associacions segueixin tirant endavant a casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 5 de juny de 2024. Més informació a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Olot, ja ho saben, tots els continguts detallats al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dia i no desconnectin de l'antena de Ràdio Olot per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.